Prova de valencià organitzada per la Siacova. Nivell B2. Convocatòria de gener de 2019. Àrea de comprensió oral. Activitat 1. Tot seguit, escoltareu un àudio sobre el joc de cartes La Fallera Calavera. Responeu en el quadern de respostes a les preguntes de la número 1 a la 5 de manera breu. L'àudio l'escoltareu dues vegades. Abans, llegiu les preguntes. Fixeu-vos en l'exemple.
Ritme trepidant, el de la gossa sorda, que té molta, 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 molta relació amb el convidat que tenim avui ací al nostre costat. Li diuen Enric Aguilar i és un creador de Dénia que en 2014 va revolucionar les sobretaules valencianes amb un joc que, com esta cançó que continuem escoltant de La gossa sorda, tenia entre els seus protagonistes personatges valencians mítics i una protagonista poderosíssima com ella soles, La Fallera Calavera. Enric, bon dia, benvingut, Animalades.
Molt bon dia.
Per a qui no ho sàpia,
sí.
Què és La Fallera Calavera?
La Fallera Calavera és un joc de cartes. És un joc de cartes on la protagonista és una fallera morta, que va morir una mascleta, i al cap d'un any ressuscita convertida en zombi i està molt enfadada. L'única manera de calmar-la és cuinar-li una bona paella valenciana. I, bueno, el joc consistís justament en això, en aconseguir els 5 ingredients per a cuinar aquesta paella.
Tu, perquè estaràs molt acostumat ja i portes molt de temps relacionat amb el tema, no? Però,
sí.
Anem a veure, l'argument és... Tremendo. L'argument és tremendo.
És tremendo. I això ve d'un curtmetratge que jo vaig fer en la carrera.
Caram, perquè, això no ho sabia.
Sí, perquè jo vaig estudiar comunicació audiovisual i la primera vegada que va aparèixer La Fallera Calavera era un curtmetratge d'un minut d'animació que contava aquesta història, no? I a partir d'aquest personatge pues, ja vaig fer el joc, no? Però, bueno, va ser una primera idea sobre un personatge que havia mort i que ningú investigava com havia mort.
No? Sí, perquè en el fons, vull dir, la fallera el que està és dolguda.
Està dolguda i, bueno, clar, jo vaig estudiar fa 10 anys o més, ja no me'n recordo, però, bueno, tenia molta relació amb el que va passar feia un poc temps, que era l'accident del metro de València, realment.
A mi és caram,
És el que em va inspirar a fer un personatge d'això, que havia tingut un accident i ningú...
Se'n va fer càrrec, no? D'alguna manera, no?
I aleshores ella ressuscita buscant explicacions i buscant venjança.
I justícia.
I justícia.
I justícia. Ritme trepidant, el de la gossa sorda, que té molta, 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 molta relació amb el convidat que tenim avui ací al nostre costat. Li diuen Enric Aguilar i és un creador de Dénia que en 2014 va revolucionar les sobretaules valencianes amb un joc que, com esta cançó que continuem escoltant de La gossa sorda, tenia entre els seus protagonistes personatges valencians mítics i una protagonista poderosíssima com ella soles, La Fallera Calavera. Enric, bon dia, benvingut, Animalades.
Molt bon dia.
Per a qui no ho sàpia,
sí.
Què és La Fallera Calavera?
La fallera calavera és un joc de cartes. És un joc de cartes on la protagonista és una fallera morta, que va morir una mascleta, i al cap d'un any ressuscita convertida en zombi i està molt enfadada. L'única manera de calmar-la és cuinar-li una bona paella valenciana. I, bueno, el joc consistís en justament en això, en aconseguir els 5 ingredients per a cuinar aquesta paella.
Tu, perquè estaràs molt acostumat ja i portes molt de temps relacionat amb el tema, no? Però,
sí.
Anem a veure... L'argument és tremendo. L'argument és tremendo.
És tremendo. I això ve d'un curtmetratge que jo vaig fer en la carrera.
Caram, perquè, això no ho sabia.
Sí, perquè jo vaig estudiar comunicació audiovisual i la primera vegada que va aparèixer la Fallera Calavera era un curtmetratge d'un minut d'animació que contava aquesta història, no? I a partir d'aquest personatge pues, ja vaig fer el joc, no? Però bueno, va ser una primera idea sobre un personatge que havia mort i que ningú investigava com havia mort. No?
Sí, perquè en el fons, vull dir, la fallera el que està és dolguda.
Està dolguda i, bueno, clar, jo vaig estudiar fa 10 anys o més, ja no me'n recordo, però, bueno, tenia molta relació amb el que va passar feia un poc temps, que era l'accident del metro de València, realment.
A mi és caram,
És el que em va inspirar a fer un personatge d'això, que havia tingut un accident i ningú...
Se'n va fer càrrec,
exacte,
no? D'alguna manera, no?
I aleshores ella ressuscita buscant explicacions i buscant venjança.
I justícia.
I justícia.
I justícia. Correcte.
Activitat 2. Tot seguit, escoltareu un àudio sobre les addiccions al joc. Relacioneu en el quadern de respostes les opcions de la columna de l'esquerra amb les de la dreta de manera que obtingueu un enunciat correcte segons la informació de l'àudio. Marqueu l'opció correcta en el quadern de respostes dels ítems del 6 al 10. Hi ha una solució que no es correspon amb cap opció. L'àudio l'escoltareu dues vegades. Abans, llegiu les afirmacions que teniu més avall. Fixeu-vos en l'exemple.
La notícia. Ludòpates als 13 anys. Les apostes esportives estan arrossegant la joventut valenciana a una addicció que està estenent-se al mateix ritme amb el que obrin una nova casa de jocs d'assar o amb el que un menor es compra un smartphone. A Projecte Home atenen ja a un 18% d'usuaris amb este perfil. Són les noves drogues sense substància, com les anomenen els experts. Els joves, molts d'ells menors d'edat, dediquen no només el temps, sinó també els diners, a endevinar en quin minut es marcarà el primer gol o a predir quin serà el resultat final d'un partit. Es tracta d'una versió digital, moderna i multiplicada de les tradicionals quinieles. Malgrat que les màquines escurabutxaques encara són la primera causa d'addicció als jocs, amb un 63,3% d'incidència, les apostes van guanyant terreny, amb un 56,3%. Són més de la meitat els adolescents valencians que juguen per internet en esdeveniments esportius. Això diu un estudi de la Universitat de València, on van entrevistar vora de 1.000 estudiants de diferents instituts. Segons els resultats, un de cada tres juguen amb diners una o dues voltes al mes. Són, per tant, jugadors assidus.
Alessandro Magno, Napoleone, hanno fallito tutti prima di me. Io sono il calcio.
Il gioco è vietato ai minori e può causare dipendenza patologica.
Atrets pels seus ídols que es presten a participar en una publicitat invasiva, els joves, majoritàriament xics, desenvolupen els comportaments propis d'un addicte. Manca d'autoestima, immaduresa, mentides o, en els casos més extrems, episodis de violència. Són les víctimes col·laterals d'un negoci que, segons l'últim informe de la Direcció General de l'Ordenació del Joc del Govern Central, en el segon trimestre de 2018 va recaptar 87,6 milions d'euros. Això no obstant, el cost per als més joves no es quantifica només en euros, ja que les conseqüències afecten el rendiment acadèmic, les hores de son i les relacions amb la família i els amics. Amb dos clics des dels seus mòbils, es juguen el seu futur.
La notícia.
Ludòpates als 13 anys. Les apostes esportives estan arrossegant la joventut valenciana a una addicció que està estenent-se al mateix ritme amb el que obrin una nova casa de jocs d'azar o amb el que un menor es compra un smartphone. A Projecte Home atenen ja un 18% d'usuaris amb este perfil. Són les noves drogues sense substància, com les anomenen els experts. Els joves, molts d'ells menors d'edat, dediquen no només el temps, sinó també els diners, a endevinar en quin minut es marcarà el primer gol o a predir quin serà el resultat final d'un partit. Es tracta d'una versió digital, moderna i multiplicada de les tradicionals quinieles. Malgrat que les màquines escurabutxaques encara són la primera causa d'addicció als jocs, amb un 63,3% d'incidència, les apostes van guanyant terreny, amb un 56,3%. Són més de la meitat els adolescents valencians que juguen per internet en esdeveniments esportius. Això diu un estudi de la Universitat de València, on van entrevistar vora de 1.000 estudiants de diferents instituts. Segons els resultats, un de cada tres juguen amb diners una o dues voltes al mes. Són, per tant, jugadors assidus.
Alessandro Magno, Napoleone, hanno fallito tutti prima di me. Io sono il calcio.
Il gioco è vietato ai minori e può causare dipendenza patologica.
Atrets pels seus ídols que es presten a participar en una publicitat invasiva, els joves, majoritàriament xics, desenvolupen els comportaments propis d'un addicte. Manca d'autoestima, immaduresa, mentides o, en els casos més extrems, episodis de violència. Són les víctimes col·laterals d'un negoci que, segons l'últim informe de la Direcció General de l'Ordenació del Joc del Govern Central, en el segon trimestre de 2018 va recaptar 87,6 milions d'euros. Això no obstant, el cost per als més joves no es quantifica només en euros, ja que les conseqüències afecten el rendiment acadèmic, les hores de son i les relacions amb la família i els amics. Amb dos clics des dels seus mòbils, es juguen el seu futur.
Activitat 3. Tot seguit, escoltareu un àudio sobre el turisme. Marqueu en el quadern de respostes l'opció correcta de les preguntes de l'11 a la 15 segons la informació de l'àudio. L'àudio l'escoltareu dues vegades. Abans, llegiu les preguntes. Fixeu-vos en l'exemple.
Hola, molt bona vesprada, Samarucs. Així ens teniu de nom, de nou, i avui per a fer turisme, ja veus. L'Organització Mundial del Turisme defineix el terme turisme com el desplaçament de persones fora del seu entorn habitual per un període superior a 24 hores i inferior a un any per un motiu que no siga el d'una activitat remunerada. Això és el que diu. El viatge per plaer es posa en marxa al Regne Unit a mitjan del segle XVII, on nobles i burgesos es van dedicar a viatjar per Europa per fer el que ells anomenaven Grand Tour. Mentiria si dic que aquells primers viatgers ens posen en bon lloc. València no és massa ben parada als seus relats, però normal, sí, tenim en compte que aquells refinats fills de la Gran Bretanya venien a un lloc on tot era marjal, els camperols passaven la jornada amb els peus en el fang i la malària, per exemple, estava a l'ordre del dia. Vaja, que el turisme va néixer amb eixe greu error que encara perdura d'anar a un lloc amb apriorismes i jutjant allò que es troba des del prisma de la realitat social, econòmica i cultural del lloc de partida, és a dir, del que viatja, i no del lloc d'arribada. Des de mitjans del segle XIX i principis del XX, el turisme pren vol i, a partir dels anys 60 o 70 del segle passat, esclata com una activitat econòmica que mou molts diners. En els últims 30 anys hem vist com han aparegut molts tipus de turisme. Turisme d'aventura, de sol i platja, que és el més antic, turisme cultural, gastronòmic, esportiu, fins i tot hi ha turisme de guerra. Com a contrapartida al turisme de platja massiu davant la sobreexplotació de la costa i com a eina per a posar en marxa noves oportunitats econòmiques, va néixer el turisme d'interior. Es tracta d'un turisme més tranquil, familiar en molts casos, sense massificacions i en contacte amb la natura i amb els pobles que es visiten. Podríem dir que es tracta d'un turisme més sostenible, però això és de debò? És així? Al Samaruc Digital volem saber-ne més del turisme d'interior. Volem saber si també corre el perill de massificar i si això pot comportar un perill més per al medi natural. Ens acompanyen al programa d'avui Alberto Galloso, codirector del màster en direcció de negocis de turisme i oci de l'Institut d'Estudis de l'Empresa de la Universitat Catòlica de València i, a més, especialista en planificació de destinacions. També està als estudis Xema Rabassa, està en els estudis de Punt Media, ell és ambientòleg i fundador d'Itinerantur, una empresa valenciana de senderisme interior interpretatiu que potencia el desenvolupament turístic sostenible. A més, connectarem amb Rosa Molins, tècnica de producte de turisme actiu, rural i de natura de l'Agència Valenciana de Turisme. Vaja, que avui, al Samaruc Digital, ens n'anem per l'interior. Hola, molt bona vesprada, Samarucs. Així ens teniu de nom, de nou, i avui per a fer turisme, ja veus. L'Organització Mundial del Turisme defineix el terme turisme com el desplaçament de persones fora del seu entorn habitual per un període superior a 24 hores i inferior a un any per un motiu que no siga el d'una activitat remunerada. Això és el que diu. El viatge per plaer es posa en marxa al Regne Unit a mitjan del segle XVII, on nobles i burgesos es van dedicar a viatjar per Europa per fer el que ells anomenaven Grand Tour. Mentiria si dic que aquells primers viatgers ens posen en bon lloc. València no és massa ben parada als seus relats, però normal, sí, tenim en compte que aquells refinats fills de la Gran Bretanya venien a un lloc on tot era marjal, els camperols passaven la jornada amb els peus en el fang i la malària, per exemple, estava a l'ordre del dia. Vaja, que el turisme va néixer amb ixe greu error que encara perdura d'anar a un lloc amb apriorismes i jutjant allò que es troba des del prisma de la realitat social, econòmica i cultural del lloc de partida, és a dir, del que viatja, i no del lloc d'arribada. Des de mitjans del segle XIX i principis del XX, el turisme pren vol i, a partir dels anys 60 o 70 del segle passat, esclata com una activitat econòmica que mou molts diners. En els últims 30 anys hem vist com han aparegut molts tipus de turisme. Turisme d'aventura, de sol i platja, que és el més antic, turisme cultural, gastronòmic, esportiu, fins i tot hi ha turisme de guerra. Com a contrapartida al turisme de platja massiu davant la sobreexplotació de la costa i com a eina per a posar en marxa noves oportunitats econòmiques, va néixer el turisme d'interior. Es tracta d'un turisme més tranquil, familiar en molts casos, sense massificacions i en contacte amb la natura i amb els pobles que es visiten. Podríem dir que es tracta d'un turisme més sostenible, però això és de debò? És així? Al Samaruc Digital volem saber-ne més del turisme d'interior. Volem saber si també corre el perill de massificar i si això pot comportar un perill més per al medi natural. Ens acompanyen al programa d'avui Alberto Galloso, codirector del màster en direcció de negocis de turisme i oci de l'Institut d'Estudis de l'Empresa de la Universitat Catòlica de València i, a més, especialista en planificació de destinacions. També està als estudis Xema Rabassa, està en els estudis de Punt Media, ell és ambientòleg i fundador d'Itinerantur, una empresa valenciana valenciana de senderisme interpretatiu que potencia el desenvolupament turístic sostenible. A més, connectarem amb Rosa Molins, tècnica de producte de turisme actiu, rural i de natura de l'Agència Valenciana de Turisme. Vaja, que avui, al Samaruc Digital, ens n'anem per l'interior.